40 milions de passatgers utilitzaren el transport públic a Mallorca l'any 2025. Aquesta és la quantitat més grossa que s'ha arribat mai al tren, al metro i també als busos interurbans. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Toni Mateu.
Els 40 milions de passatgers de l'any 2025 suposen un increment del 5% en relació amb l'any anterior. Si es compara, però, amb dos anys enrere, el creixement és de fins al 23%. El govern destaca que 3 de cada 4 usuaris són residents i atribueix l'augment a la gratuïtat. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, però, retreu al govern central que no n'hi ha abastament en les aportacions de Madrid, que enguany seran de 60 milions d'euros i que l'executiu de Proens pensa que haurien de ser de 150. Sentireu ara José Luis Mateo, conseller de Mobilitat.
Gran parte de esa cantidad es el gobierno de las Islas Baleares, el Ayuntamiento de Palma y los consejos insulares. Esos son quienes realmente pagan la gratuidad del transporte público en las Islas Baleares.
Per cert, que la Conselleria de Mobilitat es tornarà a reunir demà amb el treballador de Serveis Ferroviaris de Mallorca. En aquest context, però, Toni Sastre, els treballadors denuncien greus mancances en la seguretat.
Així es denuncien que a la mesa de negociació encara no hi ha compromisos per escrit en matèria de seguretat. Diuen que darrere de les propostes del govern no són reals. És José María Briz, maquinista i membre del comitè.
La direcció de la empresa no ha hecho más que divagar sobre los 48 puntos que presentamos de medidas de seguridad. No se hallan soluciones a corto plazo y todo ello nos hace ver que estamos inmersos en una mala fe negociadora.
El Consell d'Eivissa reduirà aquest proper estiu el nombre de vehicles que podran accedir a l'illa.
Seran prop de 19.000 vehicles, quan l'estiu passat passaven dels 20.000. A més, el període de limitacions enguany serà de dia 15 de juny a dia 15 de setembre, quan la temporada passada va ser de dia 1 de juny fins dia 31 de setembre.
Una mesura, aquesta, la d'Eivissa, que va en el sentit de combatre la saturació. I, precisament, la qüestió ambiental és aquella que ha motivat els estudiants de l'Institut de Bentinat de Calvià a fer aquesta crida.
El canvi climàtic és un fet real, que no podem aturar, però sí que podem ajudar que avanci més lent. I així ens ajudarà a adaptar-nos als canvis que vendran. Hem analitzat com puja el nivell de la mar, duent platges a quedar-se sense arena, illes a desaparèixer. També hem vist com s'han incrementat els fenòmens meteorològics extrems.
Han llançat una campanya perquè la UNESCO declari dia 19 de maig, Dia Internacional de les Illes, però no de les Illes Balears, sinó dels territoris insulars d'arreu del món, que, segons el seu parer, són els més vulnerables davant el canvi climàtic.
I les Balears, pendents de l'aprovació del Pla Estatal d'Habitatge per poder incrementar el límit de preus perquè els inquilins puguin accedir a ajudes per a lloguer.
La ministra d'Habitatge, però, no preveu accelerar els terminis i manté el mes de març com a data límit per aprovar el pla. És Isabel Rodríguez.
Nos hemos dado algunos días más en aras a ese acuerdo. Recibimos algunos apuntes técnicos de las comunidades autónomas que han sido incorporados. Ya ha circulado en el seno del gobierno por los distintos departamentos. Quedaba un trámite con función pública.
I avui és el Dia Mundial contra el Càncer i per això volem posar una xifra sobre la taula. L'any 2024 varen diagnosticar més de 6.409 casos a les Illes Balears. Això és gairebé un 10% més que un any enrere.
Entre els motius, l'envelliment de la població i els hàbits de vida. Davant d'aquest escenari, l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes fa una petició. És el president de l'entitat, José Reyes.
En último término, por tanto, hablar de este aspecto de la humanización en el que principalmente este año hacemos énfasis desde la asociación como un elemento básico, ver al paciente no como una enfermedad, sino verlo en un conjunto, es una persona con una enfermedad y hay que ver a ese paciente con todas las circunstancias que le rodean para poder ayudar en todo aquello que necesite.
I a causa de la borrasca Leonardo, Andalusia s'han hagut de desallotjar més de 3.500 persones. Això ha estat a Cádiz, a Jaén i també a Màlaga.
S'ha desbordat el riu Guadaira el seu pas per diverses localitats. El temporal ha provocat el tall de més d'un centenar de carreteres. La mateixa borrasca, la Leonardo, però, ha causat que regions del nord del Marroc els evacuats siguin ja més de 100.000. Estem que es desbordin algunes preses.
I a les Illes Balears... que les Illes Balears s'acosten hores complicades. Dani Capó, bon vespre, pel que fa sobretot a l'estat de la mà.
Bon vespre, sí, efectivament. Aquí no arribarà tanta pluja ni molt manco com tenen, malauradament, al sud-oest de la península, però sí que arribarà més vent i més temporal marítim. De fet, ja duim bastantes, tant de dies, però també setmanes d'encadenant de temporals marítims i demà tornarem a tenir una punta dins aquesta inestabilitat quant a temporals. Per tant, molta precaució, perquè el vent bufarà en cops forts, sobretot cap a migdia, primeres hores de cap vespre, principalment al sud de cada una de les illes, i per tant en aquestes bandes exposades al vent de llebeig hauran d'estar bastant pendents, perquè poden tenir ones que superin els 4-5 metres d'altura. L'altura màxima pot ser superior fins i tot, per tant tindrem un temporal bastant destacable. Quant a l'estat del cel, el dematí tornarem a tenir unes hores de cel bastant carregat. De fet, es pot escapar encara qualque pluja dispersa, no seria gaire cosa, i com ha passat avui, a partir de migdia tornaríem a recuperar un cel una miqueta més destapat, més obert, més variable. Les temperatures seran, de fet, demà una miqueta més altes. Però, comentat tot això, molta precaució, insistim, amb la mà, perquè demà tornarem a tenir unes condicions bastant delicades.
I haurem d'estar ben pendents d'aquest temps. Moltes de gràcies, Dani Capó. I en els esports, Pablo Ortells ha valorat el mercat de fitxatges i diu ara que està tranquil en la feina feta fins ara. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El director de futbol del Mallorca ha aclarit que l'objectiu en aquest mercat d'hivern era evitar la sortida de jugadors importants de la plantilla, com per exemple Omar Mascarell, en qui negociarà la seva renovació. També ha esmentat que els fitxatges de Luvumbo i Kalumba arriben per reforçar la plantilla a les bandes, posició que, segons ha dit Pablo Ortells, era l'única amb necessitats. I en futbol sala, Espanya, amb el jugador del Palma Futsal, Mario Rivillos, jugarà a la final de l'Eurocopa després d'imposar-se per 1-2 contra Croàcia. L'altre finalista serà el guanyador de l'enfrontament d'avui entre França i Portugal.
I ara vol fer-me una pregunta, perquè voleu fresses i deu de saber que els darrers dies ja són aquí. El carnaval tenim dret a fer l'animal, diu la lletra de la cançó, digau-li carnaval, digau-li carnestoltes, o fins i tot darrer dia. La qüestió és que les fresses i també les ensaïmades detallades ja són aquí.
Arreu de les illes ja se preparen rues i ruetes. La primera serà aquest dissabte i serà la de Marratxí.
A banda de les 8, bon, donarem tots els detalls d'aquest calendari festiu i carnavalesc en un informatiu que fa impossible Antoni Sastre, Maria Eugènia Queigles i Neu López a la redacció, mentre que Lluís Fortesa és el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Passen 7 minuts de les 7. Ho han dit en començar, el transport públic a Mallorca bat tots els rècords i per primera vegada supera els 40 milions de passatgers en un any, el 2025. Una dada aquesta que suposa un increment de fins un 5% en relació amb fa un any, però si miram dos anys enrere, això seria un increment d'un 23%. A més, una altra xifra que ha destacat avui el govern és que 3 de cada 4 usuaris és resident. Un perfil que va clarament a l'alça, sobretot gràcies a la gratuïtat del servei per a aquells que tenen les targetes de transport.
De fet, aquest perfil, el dels residents, és pràcticament únic en el cas del metro i trens, ja que són línies que connecten nuclis i pobles sense pas turístic. En el cas dels busos, els illencs suposen un 64% i la resta són visitants, ja que en aquest cas sí que hi ha rutes cap a zones d'estiuetj. En tot cas, els busos són el transport públic més emprat. En total, l'any passat varen viatjar prop de 30 milions de passatgers. Segueixen els 9,2 milions del tren i els gairebé 2,5 del metro. El conseller de Transports, José Luis Mateo, assegura que els ciutadans responen a l'aposta feta pel govern pel transport públic.
Nuevo récord de viajeros del transporte público interurbano en Mallorca y además más usuarios residentes que nunca. Dejando muy claro que desde el gobierno de Marga Proens, desde este gobierno y desde esta consejería y esta dirección general, la apuesta por el transporte público es una prioridad desde el principio de legislatura.
Els motius que justifiquen l'increment de passatgers són diversos: la perllongació de la línia de metro fins al Parc Vit, l'establiment de noves rutes de busos amb vehicle i amb vehicles de més capacitat, l'allargament de les connexions de l'aerotip tot l'any, els serveis especials que s'han fixat per dates claus com celebracions, concerts o revetlles. Però, per damunt de totes, un motiu clar: la gratuïtat del servei. Això sí, el conseller manté que l'Estat no subvenciona tot el que costa fer gratuït el servei per a residents. Enguany té previst abonar poc més de 60 milions d'euros, quan calculen que haurien de ser a prop de 150.
El coste del transporte público en nuestras islas tiene que quedar muy claro que la práctica, bueno, la mayoría, bueno, gran parte de esa cantidad es el gobierno de las Islas Baleares, el Ayuntamiento de Palma y los consejos insulares. Esos son quienes realmente pagan la gratuidad del transporte público en las Islas Baleares.
Continuem parlant de mobilitat, però amb els efectes en el món laboral, perquè pel que fa a les mobilitzacions del treballador de serveis ferroviaris de Mallorca, que demanen, recordem, a l'empresa pública la creació de la Comissió de Seguretat en Circulació, les dues parts es tornaran a reunir demà mateix a partir de les 10:30 del matí. Es trobaran amb un rerefons marcat per l'encreuament de retrets a través de correspondència.
Els treballadors de serveis ferroviaris de Mallorca han fet pública una carta oberta adreçada al conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, en què denuncien greus mancances en la gestió diària de la seguretat ferroviària. Es la contesta el missatge de tranquil·litat que han transmès la conselleria i a la carta que el gerent va enviar a la plantilla. Els treballadors critiquen que no reflecteix la realitat que viu el personal que opera a la xarxa ferroviària. José María Briz, maquinista i membre del comitè, diu que al darrere de les propostes del govern hi ha mala fe.
La dirección de la empresa no ha hecho más que divagar sobre los 48 puntos que presentamos de medidas de seguridad. No se hallan soluciones a corto plazo y todo ello nos hace ver que estamos inmersos en una mala fe negociadora.
Parlam de qüestions relacionades amb transports i també amb mobilitat, perquè el Consell d'Eivissa reduirà aquest proper estiu el nombre de vehicles que podran accedir a l'illa. Ara seran prop de 19.000 vehicles, quan l'estiu passat passaven del 20.000. La reducció que s'ha fet comporta que siguin 1.250 vehicles manco.
A més, el període de limitacions enguany serà de dia 15 de juny a dia 15 de setembre, mentre que la temporada passada va ser de dia 1 de juny fins dia 31 de setembre. S'ha pres aquesta decisió perquè, tanmateix, ni a principis de juny ni a finals de setembre no s'arribava al límit màxim permès.
Aquesta decisió, però, no ha rebut el suport de la patronal de cotxes de lloguer de Balears, la coneguda com Valeval.
El seu president, Cristóbal Herrera, diu que no s'arreglen els verdaders problemes en matèria de mobilitat que té l'illa i que sempre apunten cap al sector dels rentacars com a creadors de la problemàtica.
Sobretot no arregla el problema principal, que és el que queremos solucionar todos, que es la problemática con las congestiones en la isla. Ni se acomete un nuevo plan de transporte público que nos ayude a todos a movernos por la isla, ni se están acometiendo medidas para los puntos negros de mayor congestión en la isla, y lo único que hace es reiterar que el problema es el rentacar.
Això pel que fa a la limitació de vehicles a l'illa d'Eivissa, però ara parlam del projecte de limitar l'entrada de vehicles en el cas de Mallorca, perquè el Consell continua fent feina en la redacció de la llei que ha de regular l'entrada de vehicles a l'illa i no s'atreveix a dir quan entrarà en vigor. Amb tot, sembla complicat que s'aprovi al Parlament abans d'aquest estiu.
El conseller de Mobilitat s'ha reunit avui amb la patronal del lloguer turístic i aviat convocarà els partits polítics. Abans també visitarà Eivissa, on ja s'ha establert una quantitat màxima de cotxes. Fernando Rubio insisteix que la realitat a Mallorca és diferent, ni que sigui perquè és més grossa. Per això, per aquest motiu, vol que el test sigui el més consensuat possible.
Como decir, vamos a conseguir un buen texto en el que todos estemos cómodos y que podamos tener garantías para que se pueda aplicar en la isla de Mallorca, ¿no? Si yo ahora le digo el mes que viene, pero en un mes pues las cosas se hacen rápido, corriendo y mal, pues yo no estaré satisfecho. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que estemos satisfechos todos.
La patronal del lloguer turístic, però, passa pena que la limitació de cotxes a Mallorca per millorar la mobilitat pugui perjudicar els seus negocis. La gerent d'Aptur és Maria Givert.
Mos mirarem amb carinyo l'esborrany, però sí que tindrem en compte això, perquè, a més, segons quin tipus de mesura, entenem que podria beneficiar les grans cadenes hoteleres per fletar un bus fins a l'hotel i després no, en el final a un hotel d'interès que el turista faci la despesa a dins l'hotel i que no se mogui a dinar a un restaurant, etc.
Parlàvem de la limitació dels accessos de vehicles a cadascuna de les illes, en el cas d'Eivissa i de Mallorca, i precisament totes aquestes mesures estan relacionades amb la sostenibilitat i també amb la cura del medi ambient. I ara un grup d'estudiants i professors de l'Institut de Bentdinat a Calvià ha posat en marxa una campanya per aconseguir que l'ONU aprovi la declaració del Dia Internacional de les Illes. No de les Illes Balears, sinó de totes les illes d'arreu del món. Això seria un dia en concret, que seria dia de 9 de maig, perquè la societat prengui consciència de com de vulnerables són els territoris insulars a causa del canvi climàtic.
Aquesta setmana han enviat la petició a la Coordinació Internacional de la UNESCO perquè necessiten el suport institucional. A part, a banda del canvi climàtic, els joves també fan referència al turisme de masses i a la sobreexplotació dels recursos. Les alumnes de l'Institut conviden escoles i entitats a unir-se a la campanya d'aquesta manera.
El canvi climàtic és un fet real, que no podem aturar, però sí que podem ajudar que avanci més lent. I així ens ajudarà a adaptar-nos als canvis que vendran. Hem analitzat com puja el nivell de la mar, duent platges a quedar-se sense arena, i és a desaparèixer. També hem vist com s'han incrementat els fenòmens meteorològics extrems.
Per que els joves de les Illes Balears ho tenen ben clar dins el seu cap com d'important i com de la consciència que han d'aprendre per fer front al canvi climàtic. Aquesta és la petició que fan en aquest institut de Calvià. Això fan els joves mentre que polítics i representants d'entitats s'han tornat a reunir avui mateix. Ho han fet en les reunions de la Mesa del Pacte per la Sostenibilitat que s'han represcont amb avui. Entre d'altres qüestions, s'han debatut la proposta dels socialistes d'incrementar l'impost de turisme sostenible.
El govern, però, adverteix de la complexitat d'aplicar aquesta mesura. José Antonio Caldés es el director general de Diàleg Social.
Entendemos que una modificación, en este caso del impuesto de turismo sostenible, es un proyecto con cierta complejidad, en la cual hay que debatir no solamente si se tiene que subir y cuánto se tiene que subir, sino el mecanismo de cómo podemos trasladar esos fondos a la sociedad y a proyectos que ayuden a mejorar la competitividad y sobre todo el bienestar de los ciudadanos. Pero lo que es muy importante remarcar, siendo importante el impuesto de turismo sostenible, es que el pacto de sostenibilidad va más allá que una modificación del ITS.
La propera convocatòria de la Mesa per la Sostenibilitat serà aquest divendres, dia 6 de febrer.
Ho acabem de sentir, el PSIP rebutja defensar la pujada de l'impost turístic a la Mesa per la Sostenibilitat i no assistirà. Els socialistes consideren que es tracta d'una proposta de la presidenta Proens i que és ella qui l'ha de defensar, Marta Puyalto.
El Partit Socialista ho ha comunicat a la presidenta per carta. Iago Negroel ha recordat que l'acord assolit durant el darrer debat de política general establia que seria el govern qui duria a la mesa les propostes dels grups parlamentaris.
Yo estoy seguro que la señora Proens en esa mesa defenderá la propuesta mejor que nosotros porque es su propuesta. El Partido Socialista registró la propuesta de Proens. Por tanto, ¿para qué va a ir el Partido Socialista a explicar la propuesta de Proens?
Dimarts que ve, PP i Vox tombaran les mans a la totalitat de l'esquerra contra la derogació de la llei de memòria democràtica. La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, hi confia. Des de l'esquerra, Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, i Josep Castells, de Més per Menorca, creuen que el debat servirà per recordar, diuen, la falta de paraula de Proens.
Nosotros estamos muy tranquilos. El Partido Popular entiendo que cumplirá su palabra.
El PP torna a sucumbir a les dèries de Vox, en aquest cas en contra de la memòria democràtica.
I un cop van tenir el cul salvat, van decidir trencar el pacte al que havíem arribat i derogar igualment la llei de memòria democràtica.
Mentre els populars han registrat al Parlament una iniciativa per denunciar un dèficit de 1.000 policies nacionals i guàrdies civils, Marga Durán en culpa Pedro Sánchez.
No els adona condicions dignes i això, evidentment, té conseqüències ja molt greus. I vostès diran, qui està sostenint ara la seguretat ciutadana? Pues les policies locals.
El vicepresident Antoni Costa compareixerà dimarts que ve al Parlament per abordar la proposta de reforma del sistema de finançament que ha fet Madrid.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I continuem parlant del Parlament perquè el dia després que la cambra aprovés a reclamar al govern central la prohibició del burca i del niqab en espai públics, el líder de vots a l'àmbit estatal ha aplaudit aquesta mesura.
Ara bé, ha retret als populars que s'hagin fet seva la proposta que els de vots ja presentaren a la cambra i que varen ser els de Proens, els mateixos que al seu moment la tombaren, a Santiago Abascal.
Yo creo que todas las vestimentas que representan la opresión a la mujer han de ser prohibidas en los espacios públicos. Y nosotros vamos a defender lo mismo en toda España. Ahora resulta que prohibir el burka también era idea de ellos. Ellos han gobernado muchos años en toda España y no habían tomado ninguna de estas decisiones.
Això pel que fa a la qüestió del vel, mentre que pel que fa a la regularització extraordinària de migrants, el líder de Vox ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez perquè assegura que perquè un estranger, si pogués acollir, hauria de renunciar, segons el seu parer, a la nacionalitat d'origen, un fet que assegura alguns estats no permeten.
I parlant encara d'aquesta mateixa qüestió, el Parlament Europeu debatrà la setmana que ve i ho farà iniciativa de PP i de Vox la regularització de 500.000 de migrants que impulsa el govern central. El comissari europeu d'Interior, Magnus Brunner, assegura que està al corrent de la regularització anunciada per Espanya i avala la competència del país per decidir com abordar la situació dels migrants irregulars. No defugim encara o no fugim, millor dit, del tema, perquè el bisbe de Mallorca també s'hi ha referit avui mateix a aquesta qüestió. Sebastià Taltavull ha expressat el seu dubte de com es farà, però tot i això diu que s'hi mostra partidari.
El bisbe ha reclamat que el procés de regularització sigui digne pels nous vinguts. D'aquesta manera segueix la línia, la mateixa línia que entitats de l'Església que han celebrat l'inici del procés anunciat pel govern central.
Que s'avali molt, no només que es faci, sinó com se farà. Jo m'ho preocupa com si tota la gent quedarà completament integrada i se li assegurarà allò que per dignitat ha de tenir. Precisament una regularització digna, és a dir, que agafi la dignitat de la persona.
Escoltau l'informatiu vespre.
No que es faci de qualsevol manera. O per altres interessos.
Parlar amb ara d'habitatge perquè les Illes Balears estan pendent de l'aprovació del Pla Estatal d'Habitatge per poder incrementar el límit de preus perquè els inquilins puguin accedir a ajudes per al lloguer. Ara mateix només les poden sol·licitar aquells que abonin com a màxim 900 euros per un pis o 450 euros per una habitació. Un preus que estan absolutament fora de mercat a les Illes Balears i que fan que molts no puguin optar a aquestes subvencions just en una de les comunitats on més en necessiten davant la crisi habitacional i l'encariment desorbitat dels preus.
El pla estatal s'havia d'aprovar a principis d'aquest 2026 per poder aplicar els seus punts, però de moment no hi ha data prevista. És un document que, si no hi ha canvis de l'esborrany, inclourà la petició de les Balears per pujar en aquesta comunitat el topall de preus de lloguer per poder accedir a ajudes. El govern central hi està d'acord i per això s'ha inclòs en la proposta, però fins que no s'aprovi no es pot aplicar i, per tant, els inquilins de les Illes que paguin més de 900 euros mensuals no hi poden accedir. José Luis Mateos, el conseller d'Habitatge.
Que se tome conciencia, lógicamente, de la situación que nos encontramos en nuestras islas y que se pueda aumentar ese límite de tope de los precios del alquiler, que puedan optar a las ayudas. Y estamos convencidos de que esto será así. O sea, creemos que va a ser así. No te lo puedo decir al 100%, porque voy a repetir, hay un borrador, los avances son significativos.
De moment, el que no s'ha avançat és fins a quin punt es pujarà el preu del lloguer permès per rebre aquesta ajuda. És un topall que podrà definir el govern en funció del mercat. Per fer-ho, això sí, està previst agafar com a referència els preus actualitzats de l'oferta d'habitatge per intentar que bona part puguin accedir a les ajudes.
I pel que fa al govern central, la ministra d'Habitatge, però, no preveu accelerar aquest termini i manté el març com a data límit per aprovar el pla, després això d'incorporar algunes aportacions de les comunitats i de passar altres filtres, com el Consell d'Estates Isabel Rodríguez.
Nos hemos dado algunos días más en aras a ese acuerdo. Recibimos algunos apuntes técnicos de las comunidades autónomas que han sido incorporados. Ya ha circulado en el seno del Gobierno por los distintos departamentos. Quedaba un trámite con función pública que creo que se resolverá en el día de hoy. Quiero que pase por el Consejo de Estado también para garantizar aún más su seguridad jurídica y, por tanto, en el primer trimestre, entendido trimestre, hasta el mes de marzo.
Son declaracions de la ministra Isabel Rodríguez, de Televisió Espanyola, on s'ha mostrat molt crítica en la posició del Govern Popular que no volen aplicar la llei estatal d'habitatge per limitar el preu del lloguer a zones tensionades.
La ministra assegura que a Catalunya l'aplicació de la norma ha permès congelar els preus i davant la negativa d'alguns té molt clar què faria ella si tingués suport parlamentari.
A mí me encantaría intervenir con un 135 o un 155 en la Comunidad de Madrid, que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el Senado como para hacerlo. Incluso les diría, oiga, si ustedes no quieren asumir esa competencia, yo estoy dispuesta a asumirla.
I allà on sí que haurà consens serà en la votació del decret que revaloritza les pensions que ha publicat avui mateix el BOE i que ja ha entrat en vigor. Els pensionistes de les Balears n'estan satisfets, però estan de manera moderada.
Els pensionistes demanen que es canviï el sistema per revaloritzar les pensions per un que els aporti més seguretat. Ho ha reclamat el portaveu de la coordinadora balear en defensa de les pensions públiques, Pep Juárez, en una entrevista al programa El Dia.
Torna a passar
de que les pensions segons l'IPC, això no és un tema consolidat, sinó que cada any és una loteria. I, per tant, cada any se posa en qüestió. I, per tant, ja a partir d'aquí ja mos inquieta.
Juárez també critica que l'increment de les pensions s'ha hagut d'aprovar per separat de la resta de mesures de l'escut social.
I els socialistes demanen al govern de Proens que faci costat a les mesures que cerquen limitar el preu del lloguer, pujar el salari mínim interprofessional i aplicar un escut social adreçat a les persones més vulnerables.
El portaveu del PSIP, Rubén Castro, ha posat d'exemple els territoris en els quals s'ha aplicat la llei d'habitatge que hauria servit per rebaixar els preus dels lloguers, diu, entre aproximadament un 9%, com en el cas de Navarra, o gairebé un 4% a Catalunya. Castro ha acusat el model del PP i els seus socis de vots de fomentar l'especulació i de vendre el territori i els drets als promotors.
Demanam a la presidenta Proens que actuï de manera immediata i que deixi de fer-se fotos amb amics que no són els més adequats com la plataforma d'Airbnb.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Ho han dit en començar que avui, dia 4 de febrer, és el dia contra el càncer, i hem de dir que l'any 2024 es varen diagnosticar més de 6.409 casos d'aquesta malaltia a les Illes Balears. Això és gairebé un 10% més que un any enrere. Es tracta aquesta d'una patologia que va a l'alça tant aquí com arreu de l'Estat, on cada any es diagnostiquen gairebé 300.000 nous casos. Entre els motius hi ha l'envelliment de la població, però també el canvi d'hàbits de vida. Carme Moreno.
Coincidint amb el Dia Mundial de la Malaltia, l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes assegura que aquesta patologia és la primera causa de mort a les Illes. Davant d'aquest escenari, el seu president, José Reyes, reivindica una atenció més humana pels malalts.
En último término, por tanto, hablar de este aspecto de la humanización en el que principalmente este año hacemos énfasis desde la asociación como un elemento básico, ver al paciente no como una enfermedad, sino verlo en su conjunto, es una persona con una enfermedad y hay que ver a ese paciente con todas las circunstancias que le rodean para poder ayudar en todo aquello que necesite.
La consellera de Salut, Manuela García, ha fet una crida a la població perquè participi en els cribratges de càncer de colon i mama. També ha avançat que el pròxim triatge que es farà a les Illes serà el de cèrvix.
Creemos que el primer mensaje en el Día Mundial contra el Cáncer es animar a la población a que cuando reciban una carta o cuando reciban una prueba para hacerse un aviso para hacerse una mamografía, pues que acudan, que es muy importante porque puede haber un diagnóstico precoz y por lo tanto mejorar la supervivencia.
La previsió que maneja l'Associació Espanyola contra el Càncer és que l'any 2030 el nombre de persones malaltes per aquesta patologia superi les 7.300 a l'arxipèlag.
Vos volen donar, però, ara una bona notícia en relació amb el càncer, perquè la investigació per trobar-hi cura aquesta malaltia avança. I atenció, perquè ho fa amb Empremta Balear, un grup de científics de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, conegut com l'IDISBA, ha descobert que les diferències biològiques dels tumors que presenten els pacients de càncer o les pacients de càncer de mama triple negatiu són les responsables que aquestes responguin d'una manera o una altra a la immunoteràpia.
És important perquè el càncer de mama triple negatiu és el subtipus més agressiu, ja que no hi ha teràpies dirigides per eliminar les cèl·lules canceroses. L'investigador predoctoral del Laboratori d'Epigenètica del Càncer i autor de l'estudi, Andrés Bedoya, explica que varen investigar les diferències clíniques entre els tumors comparant-ne les molècules.
Això permet, a la llarga, que puguis subestratificar els pacients i al final poder tractar els pacients amb la malaltia que té, que és el que deim ara com a medicina personalitzada. Doncs sí, aquestes investigacions, aquests estudis, el que permeten és anar detectant les diferències moleculars específiques de cada tumor i després llavors tractar de forma més específica.
Encara queda un llarg camí per recórrer per tal que canviï el paradigma del tractament, però es publiquen articles que ho avalen.
Per tant, haurem d'estar ben pendents de com avancen aquests estudis, però parlem ara d'una altra malaltia, perquè el Parlament ha demanat al govern que reforci les campanyes de prevenció i sensibilització de la sida i de les malalties de transmissió sexual.
Està aterrant una proposició no de llei de Més per Mallorca, la Comissió de Salut. La cambra reclama també al govern que ampliï i faciliti l'accés a la prova ràpida i el diagnòstic precoç, i també que garanteixi l'accés universal i equitatiu a la profilaxi per exposició, perquè s'ha demostrat que redueix els possibles contagis del VIH. La diputada ecosobiranista Marta Carrió ha explicat que han fet la proposta una vegada analitzades les dades, algunes de preocupants.
En paral·lel
a les bones dades, no?, dels contagis d'OVH, tenim les males dades de contagis de malalties de transmissió sexual, que s'han disparat de manera alarmant. Entre el 2007 i el 2023 han crescut un 133%. Això és una dada altíssima i molt preocupant, que demostra que necessitem reforçar, no?, i millorar tota la feina que fem de campanyes.
La PNL, la proposició no de llei, fa referència també a un reforçament de la coordinació i del finançament estable a les entitats socials i comunitàries que treballen en l'àmbit del VIH i de les MTS. Reclama programes educatius en salut sexual als centres educatius i assegurar una atenció sanitària integral i lliure de discriminació a les persones que viuen en VIH.
Aquesta és la petició que ha aprovat el Parlament. Amb aquesta informació s'han fet les 7:30.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, repassam el principal titular de la jornada, perquè els 40 milions de passatgers del transport públic de Mallorca de l'any 2025 suposen un increment del 5% en relació amb l'any anterior.
El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, retreu al govern central que no hi ha abastament en les aportacions de Madrid, que enguany seran de 60 milions d'euros i que l'executiu de Provence pensa que haurien de ser de 150. És José Luis Mateo, el conseller de Mobilitat.
Gran part d'aquesta quantitat és el govern de les Illes Balears, el Ayuntamiento de Palma y los consells insulars. Esos son quienes realmente pagan la gratuidad del transporte público en las Illes Balears.
Per cert, que la Conselleria de Mobilitat es tornarà a reunir demà mateix amb el treballador de Servei Ferroviaris de Mallorca. En aquest context, però, els treballadors denuncien greu mancances en la seguretat.
Denuncien que a la mesa de negociació encara no hi ha compromisos per escrit en matèria de seguretat. Diuen que darrere de les propostes del govern diuen que aquestes propostes, perdoneu, no són reals. És José María Briz, el maquinista i membre del comitè.
La dirección de la empresa no ha hecho más que divagar sobre los 48 puntos que presentamos de medidas de seguridad. No se hallan soluciones a corto plazo. Y todo ello nos hace ver que estamos inmersos en una mala fe negociadora.
El Consell d'Eivissa reduirà aquest proper estiu el nombre de vehicles que podran accedir a l'illa.
Seran prop de 19.000 vehicles, quan l'estiu passat passaven dels 20.000. A més, el període de limitacions enguany serà de 15 de juny a dia 15 de setembre, quan la temporada passada va ser de dia 1 de juny fins dia 31 de setembre.
Una mesura, aquesta d'Eivissa, que va en el sentit de combatre la saturació i la qüestió ambiental, és el lloc que ha motivat els estudiants de l'Institut de Bentdinat de Calvià a fer una crida.
El canvi climàtic és un fet real, que no podem aturar, però sí que podem ajudar que avanci més lent. I així ens ajudarà a adaptar-nos als canvis que vendran. Hem analitzat com puja el nivell de la mar, duent platges a quedar-se sense arena, illes a desaparèixer. També hem vist com s'han incrementat els fenòmens meteorològics extrems.
Han llançat una campanya perquè la UNESCO declari dia 19 de maig Dia Internacional de les Illes, no de les Illes Balears, sinó dels territoris insulars d'arreu del món que, segons el seu parer, són els més vulnerables davant el canvi climàtic.
I les Balears, pendent de l'aprovació del Pla Estatal d'Habitatge per poder incrementar el límit de preus perquè els inquilins puguin accedir a ajudes per a lloguer.
La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, però, no preveu accelerar els terminis i manté el març com a data límit per aprovar el pla.
Nos hemos dado algunos días más en aras a ese acuerdo. Recibimos algunos apuntes técnicos de las comunidades autónomas que han sido incorporados. Ya ha circulado en el seno del gobierno por los distintos departamentos. Quedaba un trámite con función pública.
I en el Dia Mundial contra el Càncer volem posar una xifra sobre la taula perquè l'any 2024 varen diagnosticar més de 6.409 casos a les illes. Això és gairebé un 10% més que un any enrere.
Entre els motius, l'envelliment de la població i els hàbits de vida. Davant aquest escenari, l'Associació Espanyola contra el Càncer a les illes fa una petició. És el president de l'entitat, José Reyes.
En último término, por tanto, hablar de este aspecto de la humanización en el que principalmente este año hacemos énfasis desde la asociación como un elemento básico, ver al paciente no como una enfermedad, sino verlo en su conjunto, es una persona con una enfermedad y hay que ver a ese paciente con todas las circunstancias que le rodean para poder ayudar en todo aquello que necesite.
7:33 minuts, arriben ara els esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports. En esports, Pablo Ortell s'ha valorat el mercat de fitxatges i diu ara que està tranquil en la feina feta fins ara. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El director de futbol del Mallorca ha comparegut en roda de premsa avui migdia i ha aclarit que l'objectiu en aquest mercat d'hivern era evitar la sortida de jugadors importants de la plantilla. L'escoltam.
Nosotros lo que tenemos claro es que tenemos plena confianza en los jugadores que conforman esta plantilla. El grueso de la plantilla, yo cada vez que he hablado, he dicho que el futuro del Mallorca pasa por esos jugadores que tenemos ya nosotros. Detectamos una necesidad en una posición y ha venido gente a ayudarnos a cubrirla. Las expectativas de cada uno que pueda pensar que necesitamos 4, 5, 6, 3, 2 jugadores, eso ya va un poco en cada uno. Nosotros teníamos claro la línea a seguir.
El que és una realitat és que Pablo Ortells, deixant a un costat el retorn del migcampista Jan Sales, ha realitzat 2 fitxatges aquest hivern, Zito Luvumbo i Justin Kalumba. Tots dos arriben per reforçar la plantilla a les bandes, posició que, segons Ortells, era l'única amb necessitats.
Tenemos una plantilla muy competitiva, creo que teníamos una necesidad en una posición concreta, que es la que teníamos que reforzar. Al final han venido 2 compañeros nuevos a cubrir esa posición y estamos confiados de que nos van a ayudar a lograr los objetivos.
A més, Ortells ha esmentat l'interès d'altres clubs per Omar Mascaré i ha confirmat que en els pròxims dies negociaran la renovació amb el migcampista.
La situación de Omar tenemos que hablarla. Es verdad que cuando pasó esto ya quedamos después del mercado nos juntaríamos y veríamos la posibilidad de seguir o de no seguir. Pero bueno, es lo que te puedo decir. El club, en este caso, no hemos llegado a un acuerdo con el club que lo quería y de su renovación pues hablaremos estos días. Por mi parte, pues ojalá pudiera llegar, pero hay que entender a todas las partes también.
D'altra banda, el cap de negocis del club, Alfonso Díaz, ha parlat de l'estratègia que segueix el Mallorca en els mercats de fitxatges. L'escoltam.
La estrategia que estamos siguiendo aquí, que es una cosa ya hablada por todos, pues es que en verano es cuando se hace la inversión más grande y luego en invierno se deja ese remanente, que es la experiencia nos dice que estamos consumiendo para llegar a consumirlo y a gastar todo el dinero que se puede en jugadores que nos permite la liga, con lo cual no hay un dinero que se quede, un dinero que no vaya al césped. Todo lo que se ingresa va al césped.
Amb tot això, Zito Luvumbo, que va arribar ahir a Palma, va signar el seu nou contracte amb el Real Mallorca i portarà el dorsal número 15. L'angolès arriba a cedir pel Calle italià fins a final de temporada amb una opció de compra de 4 milions d'euros i avui ja s'ha entrenat amb els seus companys. Allà, a Son Bibiloni, l'equip ha fet la segona sessió d'entrenament de la setmana per preparar el duel de dissabte contra el Barça al Camp Nou. I precisament el Barça ja està classificat per a les semifinals de la Copa del Rei després de guanyar per 1-2 l'Albacete a l'estadi Carlos Belmonte. Amb gols de Lamine Yamal i Ronald Araujo, els blaugranes van sofrir fins al darrer moment amb un rival de segona divisió, que per cert va estar a punt de forçar la pròrroga del temps afegit amb una gran ocasió de l'ex-mallorquinista Fran Gámez. Joan García, porter del Barça, ha parlat just això.
Ens hagués agradat no patir tant els últims minuts, però bueno, ells han apretat al final, amb una acció pilota parada que últimament estem patint més del que hauríem i ens n'hem aconseguit marcar i llavors, bueno, els últims minuts hem hagut de patir, però per això ho hem pogut treure.
A les files de Hansi Flick, Rafinha va ser baixa per lesió i té complicat arribar en condicions per jugar el partit de dissabte contra el Mallorca. I pel que fa a les altres eliminatòries, avui a les 9 del vespre jugarà l'Alavés Reial Societat i el València Atlètic Club. I demà, també a les 9, es tancaran aquest quart de final amb el Betis Atlètic de Madrid. I pel que fa a la Copa de la Reina, demà a les 9 del vespre serà el torn del Barça amb les mallorquines Cata Coy i Patri Guijarro, que s'enfrontaran al Real Madrid amb l'objectiu d'aconseguir un bitllet per a les semifinals. I en aquest moment ja es troben en joc els primers partits d'aquest quarts de final. L'Atlètic de Madrid està guanyant per 3-0 contra l'Atlètic Club al temps de descans i el Madrid, al minut 40, està perdent per 0-1 amb el Tenerife. I demà a les 7, abans del clàssic entre Barça i Real Madrid, es jugarà també el Real Societat Llevant Badalona. I pel que fa a la primera federació, primer entrenament dels dos darrers fitxatges de l'U d'Eivissa, el porter Tao Paradowski i el lateral Arnau Solà. El capità de l'equip, Unai Medina, ha valorat positivament les noves incorporacions i el canvi en el joc de l'equip.
Gente joven, con ganas, y yo creo que nos está dando energía. Hemos mejorado mucho en muchas facetas del juego. En defensa, sobre todo, nos metían bastantes goles. Se está viendo el equipo que ya está teniendo más balón, que quiere ir por bandas, por dentro. Yo creo que tenemos muchas facetas y tenemos mucha gente con muchos recursos.
L'U d'Eivissa tornarà a entrenar demà per continuar preparant el partit de diumenge contra el filial del Betis. En bàsquet, l'Azul Marino cercarà una nova victòria dissabte a la pista de la Cordà Paterna, 13 classificat. El conjunt, dirigit per Alberto Antuña, continua líder a la Lliga Challenge amb tan sols una derrota, precisament contra el Celta, que té els mateixos punts i és el segon a la classificació. I en motociclisme, Joan Mir domina els tests al circuit de Sepang a Malàisia. El pilot mallorquí continua les bones sensacions damunt la seva onda i ha firmat el millor temps als entrenaments. Ha quedat a només mig segon del rècord absolut del circuit que el té Pecco Bagnaia el 2024. El palmassà ha rodat 6 dècimes millor que el Q2 del darrer Gran Premi al novembre. I per acabar en futbol sala, la selecció espanyola amb el jugador del Palma Futsal, Mario Rivillos, jugarà a la final de l'Eurocopa després d'imposar-se fa uns moments per 1-2 contra Croàcia a les semifinals. El gol dels croates, per cert, ha estat de Rivillos en pròpia porteria. L'altre finalista serà el guanyador de l'enfrontament d'avui a les 8:30 entre França i Portugal.
I d'aquesta l'actualitat esportiva del dia, 7:40. Nosaltres fem una pausa per anar a la publicitat, però ben aviat tornarem.
¿Buscas trabajo o quieres mejorar el que tienes? Del 16 de febrero al 20 de marzo, Palmactiva organiza en su sede de la calle Socors 22 el mes del empleo. Entrevistas de trabajo diarias durante un mes con 36 empresas que ofrecen 1.253 oportunidades laborales. Inscripción obligatoria y gratuita. Más info en palmactiva.com. Ayuntamiento de Palma.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Un dia després de saber que el govern central ha volgut prohibir l'accés a les xarxes socials a menors de 16 anys, han volgut conèixer què en pensen les persones afectades, és a dir, els estudiants, els joves. I en el cas de l'Institut de Cine ho han trobat una mica de tot, de totes les opinions. Aquests estudiants d'aquest centre del Pla de Mallorca entenen que es vulgui regular això de les xarxes, però a la vegada pensen també que n'hi haurà que cercaran alternatives.
Fan això, se cercaran una altra aplicació per fer el mateix que fan a Instagram, a TikTok.
Jo crec que per una part les pot beneficiar perquè els aïlla de tot el perill que tenen i és com una manera de protegir-los, i per una altra part és un pot limitar la seva llibertat i la seva connexió en aquest tipus de món, de les xarxes.
I per una part està bé perquè hi ha gent que no les emplea bé, però hi ha gent que fa un ús responsable.
La comunitat educativa es troba ara a l'expectativa pel que fa a la manera en què s'aplicarà la norma. El director de l'IES Cineu, Pere Gelabert, veu amb bons ulls les polítiques de regulació que van en aquesta línia. De fet, ja fa anys que alguns centres s'han avançat i han adoptat mesures per restringir l'ús dels telèfons mòbils entre els estudiants.
Sí, com hem comentat, arran d'aquesta prohibició que varen bé, aquesta nova regulació que van tenir en el centre, van observar que era, repercutia molt positivament dins l'ambient escolar, en els patis estaven molt més, relacionaven molt més entre ells, cosa que abans no passava.
I tot i que no hi ha un vincle en la prohibició a l'accés dels menors a les xarxes, ha coincidit en el temps l'anunci del Consell d'Eivissa per elaborar un estudi sobre els efectes que tenen en els joves les xarxes.
Els tècnics del Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives enllesteixen un qüestionari que passaran als joves d'entre 12 i 18 anys de l'illa. Creuen que l'accés a xarxes requereix un procés maduratiu previ i per aquest fet són partidaris de prohibir-ne l'ús als menors. És Belén Alvite, directora del CEPCA.
Entonces yo solamente le pido a cada adulto cómo empezó utilizando las redes sociales y que analice cómo lo está utilizando en la actualidad y que vean cómo ha ido gradualmente aumentando, ¿no? Pues si eso nos pasa a los adultos, que ya tenemos un cerebro cuajado, por decirlo de alguna forma, pues imagínate en periodos en los que estos niños están madurando.
També dona suport a aquesta iniciativa l'Associació de l'Adolescència Lliure de Mòbils, que agrupa famílies que han signat un pacte on es comprometen a no comprar el primer telèfon als seus fills fins que no en tinguin 16.
I després de posar límits a l'obertura de noves universitats privades, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat un nou decret per frenar també la creació de centres de formació professional privats. L'objectiu, ha dit, és evitar xivius sense qualitat.
Sánchez considera que la formació professional necessita un control davant l'increment dels centres privats que en els darrers anys, diu, han duplicat la matriculació d'alumnes.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La mare del temps, perquè l'AEMET ha informat que la borrasca Leonardo es debilitarà a partir de divendres, tot i que dissabte s'espera que arribi una nova tempesta. Això serà a final de setmana, mentre que avui la situació complicada es viu sobre tota la península, especialment Andalusia, que té alertes actives de diversos nivells per fortes, plogudes i també per vent. De fet, en algunes zones s'han pogut registrar acumulats de fins a 350 litres per metre quadrats en 24 hores i ratxes de vent de fins a 80 km per hora.
En aquesta comunitat s'han desallotjat més de 3.500 persones en zones inundables de Cádiz, Jaén i Màlaga per precaució i s'ha desbordat el riu Guadaira al seu pas per diverses localitats. Una persona ha resultat ferida o brique a Cádiz per l'esfondrament d'un habitatge. El temporal ha provocat el tall de més d'un centenar de carreteres i ha deixat prop de 4.000 andalusos sense llum. També s'ha suspès el servei de tren a diferents províncies andaluses. La unitat militar d'emergències ha desplegat més de 250 militars a la comunitat per pal·liar els efectes del temporal i garantir la seguretat de la població.
Una borrasca, la Leonardo, que també ha afectat el nord del Marroc. En els darrers dies s'han desallotjat més de 100.000 persones a les zones inundades pel risc de desbordament de rius. A les Illes Balears, per demà, l'AEMET han activat diversos avisos tant a Mallorca, Menorca, com també a les Pitiüses per fortes ventades. I, de fet, es pot arribar a ratxes de vent de fins a 120 km per hora, al Puigcós més alt i també a les zones costaneres.
I és que per ara el febrer manté la dinàmica plujosa del gener, que ha batut un rècord pel que fa a dies de pluja. Si fins ara el registre més alt se situava el gener de 1978, amb 19 dies, enguany s'ha superat amb 20. És a dir, que de 31 dies que té el mes, només n'hi ha hagut 11 que no hem hagut de treure el paraigua.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
El Consell de Formentera denuncia mancances en el procediment iniciat pel govern balear per retirar les concessions de platja de l'illa com són els quiosquets. La institució assegura que si els adjudicataris incompleixen les bases del concurs, seran ells mateixos aquells que hauran de retirar la concessió de manera individual, però que una caducitat global de la concessió seria, asseguren, desproporcional. Elena Trinidad.
El Consell de Formentera ha presentat al·legacions a la possible caducitat de la concessió del servei de platgers que ha iniciat el govern. Ho explica el president Òscar Portas.
I és que les conclusions que tenim és que el govern balear no pot caducar aquesta concessió en el Consell Insular de Formentera, senzillament perquè el Consell Insular de Formentera no ha incomplit cap condició essencial que hi ha dins el contracte.
Segons el Consell, són els adjudicataris individuals de cada servei els que sí que han fet alguns incompliments.
Pues el Consell ha actuat, ha obert expedients, ha sancionat, per tant, ens correspon a nosaltres. En tot cas, si arribàvem en el moment de caducar, si fes falta, algun quiosco.
En tres faltes molt greus, el Consell ja podria retirar la concessió als concessionaris d'alguns serveis de platja, com poden ser els quiosquets. Recordem que només un dels 8 quiosquets ha desmuntat les seves instal·lacions entre el 15 de gener i el 15 de febrer, tal com obliga la concessió.
Estaven avisats, van estar avisats l'any passat, han estat avisats en guany, i evidentment doncs, hi ha uns expedients oberts, en marxa, i veurem els serveis tècnics jurídics quines sancions, quines penalitats els hi poden imposar.
El Consell també ha denunciat que el govern no ha notificat sobre la incoació de la possible caducitat als adjudicataris afectats, el que podria suposar la invalidació del procediment.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Obrim ara plana de succeïts perquè el conductor d'un camió de 28 anys ha resultat ferit greu aquest dimecres a Palma. Això ha estat després que el vehicle que conduïa col·lidís contra el pilar d'un pont de l'autovia d'Andratx i ha estat a l'altura de Marivent.
L'accident ha obligat a tallar la circulació a migdia en direcció cap a Palma i ha causat importants retencions. Ha estat el capvespre quan ja s'ha restablert el trànsit després que les botelles que transportava el vehicle sinistrat han estat retirades de damunt la calçada.
I tres persones detingudes a Son Servera per un presumpte delicte de narcotràfic i blanqueig de capitals. La Guàrdia Civil va entrar en una casa d'aquest poble del Llevant de Mallorca i hi varen trobar distintes quantitats de droga com cocaïna, marihuana i haixix. Està previst que demà passin aquestes persones a disposició judicial. L'actriu Elisa Mouilià ha decidit desistir de la seva acusació particular contra Íñigo Errejón en el procés que se segueix contra l'exdirigent de Sumar. L'expolític ha anunciat que mantindrà la querella per calúnies contra Mouilià per demostrar la seva innocència.
Segons ha explicat a les seves xarxes socials, la intèrpret ho farà perquè ningú hauria de carregar sol amb una cosa així en referència al fet que, després de les acusacions anònimes contra Errejón, ella va ser l'única que va sortir a donar la cara amb noms i cognoms, diu l'actriu. Fonts de la defensa d'Errejón consideren que l'actriu s'ha fet enrere en la seva acusació perquè la situació asseguren que era insostenible en tenir la fiscalia en contra, atès que el Ministeri Fiscal no acusava.
Igualtat preveu aprovar el projecte de llei contra la violència vicària en el Consell de Ministres de dimarts de la setmana que ve. Amb tot, la ministra Ana Redondo ha explicat avui mateix que el text encara no està tancat i que està negociant amb el Ministeri de Justícia perquè aquesta és una forma complexa, assegura. La ministra confia que la llei incorpori la reivindicació de les víctimes.
Segons informa El País, més d'una vintena d'organitzacions han firmat una carta oberta contra l'actual redacció de l'avantprojecte de llei de violència vicària. En el document al·leguen que el text actual suposa una passa enrere en la protecció de les dones i també dels menors. Adverteixen que la norma crea un delicte neutre de violència vicària, ja sigui exercida per homes o per dones.
I un dia més, l'actualitat del dia passa per la xarxa ferroviària d'arreu de l'Estat, perquè els sindicats del sector ferroviari mantenen la convocatòria de 3 jornades de vaga per dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve. Tot això després de reunir-se per primera vegada amb el ministre de Transports, Òscar Puente. Està previst que demà es reunesquin una altra vegada.
Les protestes sorgeixen arran dels accidents ferroviaris de Gèlida i Adamuz. De fet, 13 ferits en aquest darrer accident al Adamuz continuen ingressats a hospitals andalusos després que avui hi hagi hagut un altre. Tot això quan a Catalunya Rodalies s'opera amb una desena de trams tallats mentre continuen els retards i les incidències. Precisament avui no han funcionat les pantalles ni la megafonia a totes les estacions durant una hora. Per aquest motiu, el Ministeri de Transports ha creat una divisió que reforçarà el manteniment de Rodalies, que s'encarregarà en exclusiva de les principals línies, així com dels túnels de Barcelona.
I vos oferim ara una sèrie d'informacions en un format més breu. Investigat un home a Itàlia pels coneguts com safaris de la mort durant el setge de la ciutat de Sarajevo.
La Fiscalia de Milà investiga un home de 80 anys per haver suposadament participat en uns viatges organitzats per disparar les persones assetjades a Sarajevo durant la guerra de Bòsnia als anys 90. Es tracta d'un camioner jubilat natural de la província de Pordenone, al nord d'Itàlia, i de moment l'han cridat a declarar dilluns.
Ucraïna assegura que l'inici de les converses en Rússia i els Estats Units a Abu Dhabi és productiu.
El secretari del Consell Nacional de Defensa ucraïnès ha destacat que les primeres converses a tres han estat substancials i productives, centrades en mesures concretes i solucions pràctiques. Ho ha explicat a les seves xarxes socials. Està previst que demà continuïn les converses.
Tot això ha passat després que Ucraïna hagi patit una nova nit de bombardejos russos.
Més de 71 missils i 450 drons de l'exèrcit rus han tornat a deixar en bona part del país a les fosques, precisament per intentar acabar la guerra.
La justícia de l'Argentina sol·licita als Estats Units l'extradició de Maduro per crims de lesa humanitat.
El jutge federal argentí ha sol·licitat l'extradició de Nicolás Maduro des dels Estats Units a l'Argentina per una causa que es tramita als tribunals argentins i en què s'acusa el mandatari de crims de lesa humanitat comesos a Venezuela. El cas obert contra Maduro a Argentina es va iniciar el 2023 per una denúncia presentada pel Fòrum Argentí per la Defensa de la Democràcia i basada en el principi de jurisdicció universal que permet als països processar greus delictes contra els drets humans, independentment d'on s'hagin comès i de la nacionalitat identitat dels responsables o les seves víctimes.
I ja sabeu que la intervenció dels Estats Units a Venezuela ha deixat Cuba, l'Havana, sense la font principal pel seu petroli. I Domèxic diu ara que només envia un poquet de petroli a l'illa, a Cuba. Assegura que només són 496 milions de dòlars l'any 2025.
El director general de Petrolis Mexicans, Víctor Rodríguez Padilla, assegura que l'empresa estatal manté un sol contracte comercial vigent en Cuba per al subministrament de petroli i derivats, alhora que explica que el 2025 els enviaments van ser per 496 milions de dòlars a l'illa.
I l'Iran i els Estats Units pacten obrir negociacions nuclears a Oman.
Es reuniran, de fet, aquest divendres. L'Iran i els Estats Units s'asseuran per restablir negociacions indirectes, diuen. En un principi estaran centrades en la qüestió nuclear, a mig de les tensions a tota la regió per les continuades amenaces del president americà Donald Trump de llançar un atac militar contra la República Islàmica.
Israel ha assassinat el manco de 8 ciutadans palestins en 9 bombardejos a Gaza, malgrat l'alto el foc.
Entre els morts hi ha 4 infants, un d'ells és un nadó de només 5 mesos. Els objectius dels atacs han estat les ciutats de Gaza i Khan Yunis, al sud de la franja.
7:55 minuts, moment ara per a la cultura.
És un matí molt clar. Veig part de la badia. De la finestra està...
Jovaren ser poc més de 10 anys de feina, però la petjada, l'empremta que l'arquitecte català Antoni Gaudí va deixar a la Seu de Mallorca és immensa. La seva genialitat va fer del projecte de remodelació previst en un principi una capgirada històrica a aquesta joia del gòtic mediterrani. La complicitat amb el bisbe Campins va ser allò que ho va fer possible i la seva mort, la mort del bisbe, va forçar la marxa de l'arquitecte i va deixar l'obra inacabada, però a la vegada una obra única. Enguany, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte català, quan la Sagrada Família centrarà bona part dels actes, la Catedral de Mallorca treu pit i reivindica com un espai imprescindible per entendre l'obra de Gaudí. Sandra Martínez.
Durant segles, els constructors de la Seu jugaren a ser déus. La seva saviesa els va permetre fer un edifici immens, però eteri, sempre cercant el cel. S'havia temptat allò impossible i l'edifici, però, sempre tenia problemes constants, el més perillós, el vinclament de la façana. Això feu que la Seu sempre hagi estat un edifici viu, amb obres, amb remodelacions, però no seria fins l'arribada de Gaudí, de la mà del bisbe Campins, que es va rellegir l'interior de l'edifici. Es va traslladar el cor del centre a l'altar major. Es va donar també llum i color allà on durant segles no n'hi havia. Andreu Villalonga és director de la Càtedra Seu de Mallorca de la Universitat de les Illes Balears.
La Seu de Mallorca s'ha considerat com una obra secundària i crec que és un error, crec que és tot el contrari. La reforma de la Seu és una intervenció única a dins la carrera de Gaudí. I això crec que no és una opinió, no? És un fet històric. Única per què? Perquè és la primera i la darrera vegada a la qual Gaudí intervé en una catedral, no només una catedral, sinó una catedral com la nostra, una catedral com la de Mallorca.
I és aquest llegat el que es reclamarà durant tot l'any a la catedral, perquè Gaudí va fer allò que estava previst, allò que cercava, però no només.
I aquí està, jo crec, la genialitat del bisbe Campins, per una banda, i de Gaudí, per l'altra. En saber anar molt més enllà, en donar una nova direcció a la reforma i obrir les portes de la Seu, de pint en ample la modernitat. Res tornarà a ser igual a la Seu a partir de Gaudí, a pesar de que la reforma bàsicament ve a donar solució definitiva en aquestes aspiracions de la Seu de segles enrere.
Sabíeu, per exemple, que hi ha trencadís a una de les capelles de la Seu? O heu vist mai els esbossos fets a mà per l'arquitecte a l'altar major? I d'enguany tot això ho podreu conèixer gràcies a les propostes que es posen en marxa des de la Seu per mor d'aquest centenari. Visites teatralitzades, conferències, exposicions... També hi haurà un conte infantil, un podcast... En fi, oferta per tot tipus de públic. Antoni Veres, degà president de la catedral.
Antoni Gaudí no se pot entendre aquí a la Seu sense la figura del bisbe Pere Joan Campins. El bisbe de Mallorca va fer un encàrrec en Gaudí molt concret i és adaptar l'espai de la Seu a través d'unes pautes litúrgiques, que tal com ha dit el bisbe, en definitiva, el que pretenia és apropar la celebració apropar l'expressió de sa fe.
El primer dels actes tindrà lloc diumenge a les 10:30 del matí amb la missa estacional que presidirà el bisbe de Mallorca i que es podrà veure també a través d'IB3 Televisió.
Estem de Carnestoltes, de Carnaval o del darrer dia. Vosaltres mateixos en trieu el nom per anomenar-lo així com vulgueu. La qüestió és que estem de Bulla i tem de Bauxa i els ajuntaments de les Illes ja es preparen per fer rues i ruetes. El primer a donar el sus serà, com sol ser habitual, l'Ajuntament de Marratxí, que aquest dissabte ja, dia 7 de febrer, omplirà el carrers amb la rua.
Un dia després, diumenge, dia 8 de febrer, l'Ajuntament de Palma té previst dur a terme el carnaval del més petit, si el temps ho permet. Mentre que Manacor, dia 12, faran la rueta per als més petits amb una cercavila des de la plaça de Sant Jaume fins a la plaça del rector Rubí. Dos dies després, el dissabte 14, els més grans hauran de preparar les fresses per desfilar pels carrers de la capital del Llevant. Qui també ja ha anunciat el programa del Carnaval o dels darrers dies, com també es coneix, ha estat Lloseta. Un dels moments més esperats serà diumenge, dia 15 de febrer, en la gran desfilada de carrosses i comparses que cada any atreu participants i visitants d'arreu de l'illa.
I d'on el Carnaval s'han fet les 8 del vespre. Són les 8, volien dir, per tant, és el moment de repassar el titular d'aquest dimecres, dia 4 de febrer, en què s'ha constatat l'aposta dels mallorquins pel transport públic. L'any 2025 s'ha tancat en 40 milions de passatgers, xifra que suposa aquesta, un increment del 5% en relació amb l'any anterior.
El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, retreu al govern central que no n'hi ha abastament en les aportacions de Madrid, que enguany seran de 60 milions d'euros, i que l'executiu de Prons pensa que haurien de ser de 150, molt més del doble del que arriba.
Gran parte de esa cantidad es el govern de les Illes Balears, el Ayuntamiento de Palma y los consells insulars. Esos son quienes realmente pagan la gratuidad del transporte público en las Illes Balears.
Per cert, que la Conselleria de Mobilitat es tornarà a reunir demà mateix amb el treballador de Serveis Ferroviaris de Mallorca. En aquest context, però, el treballador denuncien greus mancances en la seguretat.
Denuncien que a la mesa de negociació encara no hi ha compromisos per escrit en matèria de seguretat. Diuen que darrere de les propostes del govern no són reals. És José María Brit, maquinista i membre del comitè.
La dirección de la empresa no ha hecho más que divagar sobre los 48 puntos que presentamos de medidas de seguridad. No se hallan soluciones a corto plazo y todo ello nos hace ver que estamos inmersos en una mala fe negociadora.
I més qüestions que afecten el transport, però en aquest cas del cotxe, perquè el Consell d'Eivissa reduirà aquest proper estiu el nombre de vehicles que podran accedir a l'illa.
Seran prop de 9.000 vehicles quan l'estiu passat passaven dels 20.000. A més, el període de limitacions d'enguany serà de dia 15 de juny a dia 15 de setembre, quan la temporada passada va ser de dia 1 de juny fins dia 31 de setembre.
Una mesura aquesta d'Eivissa que va en el sentit de combatre la saturació, i precisament la qüestió ambiental és allò que ha motivat els estudiant de l'Institut de Bentdinat a Calvià a fer aquesta crida.
El canvi climàtic és un fet real, que no podem aturar, però sí que podem ajudar que avanci més lent. I així ens ajudarà a adaptar-nos als canvis que vendran. Hem analitzat com puja el nivell de la mar, duent platges a quedar-se sense arena, illes a desaparèixer. També hem vist com s'han incrementat els fenòmens meteorològics extrems.
Han llançat una campanya perquè l'UNESCO declari dia 19 de maig Dia Internacional de les Illes, no de les Illes Balears, sinó dels territoris insulars d'arreu del món que, segons el seu pare, són els més vulnerables davant el canvi climàtic.
I les Balears, pendent de l'aprovació del Pla Estatal d'Habitatge per poder incrementar el límit de preus perquè els inquilins puguin accedir a ajudes per a lloguer.
La ministra d'Habitatge, però, no preveu accelerar els terminis i manté el març com a data límit per aprovar el pla. És Isabel Rodríguez.
Nos hemos dado algunos días más en aras a ese acuerdo. Recibimos algunos apuntes técnicos de las comunidades autónomas que han sido incorporados. Ya ha circulado en el seno del gobierno por los distintos departamentos. Quedaba un trámite con función pública.
I en el Dia Mundial contra el Càncer volem posar una xifra sobre la taula. L'any 2024 varen diagnosticar més de 6.409 casos a les illes. Això és gairebé un 10% més que un any enrere.
Entre els motius, l'envelliment de la població i els hàbits de vida davant aquest escenari, l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes fa una petició. És el president de l'entitat, José Reyes.
En último término, por tanto, hablar de este aspecto de la humanización en el que principalmente este año hacemos énfasis desde la asociación como un elemento básico, ver al paciente no como una enfermedad, sino verlo en su conjunto, es una persona con una enfermedad y hay que ver a ese paciente con todas las circunstancias que le rodean para poder ayudar en todo aquello que necesite.
I tres persones han estat detingudes a Son Servera per un assumpte o per un presumpte, volien dir, delicte de narcotràfic i blanqueig de capital. Està previst que dos d'ells passin de